Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Arrenca la setmana del derbi, un derbi apassionant des del punt de vista esportiu i calent es presenta des del punt de vista ambiental. Des del punt de vista esportiu, fa molts anys que el derbi no enganxa els dos equips tan ben posicionats a la Lliga. El Barça està líder amb 4 punts d'avantatge sobre el Real Madrid, encadena 8 victòries consecutives a la Lliga i a l'Espanyol arriba a la cita 5è a només 2 punts de la Champions, encadena 5 victòries consecutives a la Lliga. I a nivell ambiental, el partit, evidentment, ve marcat pel retorn de Joan García. La rebuda serà hostil, és evident, però el que seria desitjable és que es mogués dintre dels marges de lo acceptable. A l'Espanyol, a nivell de club, està treballant en això. Avui hi ha hagut comunicat de la Federació de Penyes demanant cap fred i argumentant que si es traspassa la ratlla, el gran perjudicat seria el propi Espanyol. Esperem al final haver de parlar només d'un bon partit de futbol, que els equips arriben en un gran moment per oferir-nos un gran espectacle. Comença, doncs, el compte enrere pel derbi, 5 dies pel derbi de Cornellà al Prat, i avui els dos equips que tornen a la feina després de les vacances de Nadal i ho fan amb els dos entrenaments de portes obertes. L'Espanyol ja l'ha fet aquest matí a la ciutat esportiva de Nijarque i el Barça el farà aquesta tarda a la ciutat esportiva Joan Gamper a partir de 6:15. El Barça, que va ser protagonista ahir a Dubai a la gala dels Globe Soccer Awards, també es van entregar allà els premis de la Lliga, premis per Yamal, per Rafinha, per Flick, per Aitana i també pels equips tant femení com masculí del Barça. Avui cauran més premis amb blaugrana a la gala de les estrelles de la Federació Catalana de Futbol, on també serà premiat el davanter de l'Espanyol, Javi Puado. A nivell esportiu, avui Araujo tornarà als entrenaments. Veurem si ho fa Dani Olmo, encara que sembla que cap dels dos pinta que arribaran pel derbi. A l'Espanyol, Juan Terrats i Puado ja entrenen amb el grup i estaran a disposició de Manolo González pel partit. També avui torna a la feina el Real Madrid, ho farà a partir de 4:00 PM. L'entrenament de portes obertes al Madrid serà demà, veurem amb quin ambient. També ha tornat al treball al Girona. Ha de visitar el Mallorca el proper diumenge. Unagi té avui partit amb el Marroc a la Copa d'Àfrica, Zàmbia-Marroc, a partir de 5:00 PM. En bàsquet, el Barça de Xavi Pascual continua sumant victòries a la Lliga ACB. Va arribar a la 6a victòria consecutiva, victòria a Bilbao, on no havia guanyat ningú encara aquesta temporada. Bilbao 66, Barça 71. En el duel català de la jornada, el Girona es va imposar a Lleida 103-86. El Barça, que per cert, torna a jugar demà, darrer partit de l'any, Barça-Mònaco, partit d'Eurolliga, demà a partir de 9:15 al Palau Blaugrana. I en tennis, vam estar pendents de l'experiment de la batalla dels sexes amb unes normes estranyes. Al final el tema va tenir més de show que d'una altra cosa. Kyrgios, que ja està mig retirat, està actualment al 671 del món, li va guanyar Sabalenka, que és la número 1 mundial, per 6-3 i 6-3 a Dubai. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Minguella i el Joan Maria Batlle i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça, us preguntem si ha de fitxar un central al mercat d'hivern. Creieu que sí, que ha de fitxar un central de futur al 55%, que ha de buscar una solució d'emergència al 15%, que no cal fitxar al 30%. En clau espanyol, com us deia, la Federació de Penyes demana cap fred. La pregunta és si serà capaç de mantenir-lo l'estadi de Cornellà al Prat. Creieu que sí, el 40%, que no el 60%. I en clau Girona, Echeverri no va voler venir a l'estiu. Li obriríeu les portes ara? Esteu votant que sí, el 34%, que no el 66%. L'Héctor García està al control de so, l'Edu va dir a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
A Aquí arrenca l'Esportscope d'avui dilluns, quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda. Espero que les festes vagin provant bé. Comencem a 5 dies només per la disputa del derbi, que ja està generant molta informació, tant a nivell esportiu com a nivell ambiental. Així que ataquem d'entrada l'actualitat dels dos equips. Comencem amb el Barça, amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que aquesta tarda torna el Barça a la feina després d'uns dies de descans. Tenim l'entrenament de portes obertes, que en principi estava fixat per les 5 de la tarda, però al final, ho dic per la gent que hi vagi, començarà mitja hora més tard, no?
Sí, mitja hora més tard, a 2:15 de la tarda, també a mirar la predicció del temps, perquè abans, per exemple, a Barcelona estava plovent.
No para de ploure, tu, no sé què passa.
No para de ploure tots aquests dies, així que mirar la previsió del temps i ja s'espera ple, se'n van totes les entrades, 6.000 persones al Johan Cruyff per veure l'equip que des de fa una setmana no el veiem, des de l'últim partit al Villarreal-Barça, van tornar i molts d'ells ja van tornar i van marxar de vacances, alguns fins i tot, com Rafinha, per exemple, van marxar al seu país, a Brasil, i avui tornen a la feina i veurem, és la gran novetat, Joan, a Ronald Araujo.
Araujo, eh?
Sí, el club té previst que entreni, ja ho deia fa dies i avui confirmen que sí, que està previst que entreni. Ronald Araujo, recordem que l'últim partit va ser el 25 de novembre, a Stamford Bridge, a la victòria 3-0 del Chelsea, on Araujo surten algunes de les fotografies del partit. Des de llavors, descans mental, descans també físic, buscant una pau interior, i va marxar a Israel i a Cisjordània, va marxar amb la família en aquest viatge espiritual. Va tornar i ha dit que ara està ja preparat per entrenar. Això no vol dir que torni a jugar ja el dia 3 contra l'Espanyol. De moment que torna a entrenar avui i que rebrà l'escalf, evidentment, de la gent que hi va en aquest entrenament. Aquí, en teoria, també veurem, serà Pedri, no va jugar a Villarreal l'últim partit, unes molèsties musculars. Va dir Hansi Flick a la prèvia d'aquell partit que Pedri, si jugava el dia següent, doncs s'exposava, hi havia un perill que estigués lesionat 2 mesos, així que el que volien era que descansés, que no jugués, i el Barça va fer un comunicat dient que se l'esperava contra l'Espanyol, així que en teoria avui Pedri hauria d'entrenar i el veuríem. I l'altre cas és el de Dani Olmo, que just es va lesionar el 2 de desembre contra l'Atlético de Madrid, només marcar el gol, es va lesionar una luxació a l'espatlla, va dir al Barça que faria tractament conservador, l'hem vist des de llavors, durant un mes, l'hem vist tot aquest temps a actes i a la grada amb un cabestrell, i es deia que el temps de baixa era un mes, és a dir, que el dia del partit del derbi del 3 de gener fa un mes d'aquest temps de baixa que deia el Barça.
Justet, eh?
És molt justet, veurem si avui surt a entrenar, veurem si ja està per entrenar, o si no fa avui, si durant la setmana entrena, però és justet que arribi al derbi. L'objectiu de Dani Olmo, evidentment, és la Supercopa d'Espanya, igual que el d'Araujo, si no entres a la convocatòria de l'Espanyol, i el de Pedri ja és estar al derbi.
Ja que estem repassant com estan els futbolistes, a Gavi que li queda un mes aproximadament, o així una mica més.
Sí, és veritat que al Barça el que explicaven és que Gavi volia tornar ja aquest mes de gener, però que Hansi Flick li diu que millor que torni al mes de febrer, que no hi ha pressa. En el cas de Gavi es va lesionar el genoll el 23 de setembre, li van fer una artroscòpia més, i van dir que estaria de baixa, això 5 mesos, que estaria de baixa fins a finals de gener, principis de febrer, el temps de baixa. Recordem que venia Gavi de jugar a la pretemporada a un gran nivell, 3 gols, una assistència, després el van veure al Gamper, 32 minuts, va ser suplent davant del Mallorca i del Levante, i precisament contra el Levante, el 2-3 que guanya el Barça al camp del Levante, el passat 23 d'agost era l'última vegada que l'havien vist vestit de cura. Així que Gavi, l'esperem en principi pel mes de febrer, però el que sabem ja és que ell es troba bé i que vol tornar amb les millors condicions, i ho diu a Mundo Deportivo.
Estoy muy bien, la verdad, que todo sigue a lo acordado, voy siguiendo los plazos que marcan, y la verdad que muy bien hasta ahora.
¿Tú has marcado o os habéis marcado también con el equipo médico algún plazo, algún objetivo para volver?
Bueno, en teoría a los 5 meses se ha acordado desde el principio, ¿no? Mm-hmm. Que es cuando en teoría ya puede estar bien para jugar. Al final aprendes mucho cuando te pasa este tipo de lesiones, sobre todo aprendes a tener paciencia, ¿no? Porque al final lo que más me duele a mí es estar viendo a mis compañeros y no poder jugar.
Això és el que més mal li fa a Gavi quan els veu allà a la grada. Diu que tornarà a ser el mateix de sempre en aquesta entrevista, i que ell, el primer objectiu és tornar al Barça a jugar, i que evidentment no vol descartar en el Mundial. Ell vol anar al Mundial, i a més en aquesta entrevista té paraules molt maques cap al seleccionador, cap a De La Fuente, a qui li agraeix tot el bon tracte i que confiés en ell en la selecció.
Molt bé, així està l'equip a 5 dies pel derbi. Víctor, després de recollir pluja de premis pel Barça ahir a Dubai, els Globe Soccer Awards, i també allà es van recollir els premis que entrega la Lliga.
Sí, Sí, aquests premis, hem de mencionar el primer, que els pares de Diego Jota van recollir un premi especial en honor al seu fill, i del Barça a la Lliga, és que hi ha molts, clar. Primer, comencem per la Lliga, millor entrenador Hansi Flick, millor jugador Rafinha i millor jugador sub-23 de la Lliga, Lamine Yamal. Després hi ha els Globe Soccer Awards, que són aquests premis que organitza Dubai Jorge Méndez, el superagent, que a més va recollir de nou el premi al millor agent del món.
Ell organitza els premis i s'entrega a ell mateix el premi al millor agent del món.
Exacte. I del Barça, repassem primer els del Barça, la millor jugadora femenina Aitana Bonmatí, millor davanter de 2025 Lamine Yamal, premi Maradona, que és el premi al jove amb major habilitat, talent, imatge amb la pilota, també a Lamine Yamal, que el recull de fet d'Andrés Iniesta, un dels seus ídols, i millor club femení al Futbol Club Barcelona. Lamine Yamal, quan puja a l'escenari recollint dels premis, li pregunta el periodista Guillem Balaguer, que l'hem tingut aquí algunes vegades a Esports Cope, per les comparacions.
No, al final yo creo que mejor no compararse con nadie. Al final yo creo que jugadores como Cristiano han sido lo que son porque querían ser ellos mismos, no querían ser como nadie, y pues yo quiero seguir mi camino y alejarme de eso.
And who are you? What do we need to know about you?
Nada, que en mi caso no era mi madre y ya está.
Això t'ho he deixat perquè tothom va riure quan ho va traduir. A més, li pregunta, li diu al Guillem Balaguer, no cal que tu tradueixi, i respon això, i quan ja tradueix Guillem Balaguer per tot el públic, doncs tothom comença a riure, i la imatge és Cristiano Ronaldo mirant a Lamine i rient molt quan Lamine diu que a casa seva mana la seva mare.
Un dels califàsiques.
Califàsiques, exacte. Sempre parla molt bé d'ella, sempre parla d'ella com a la persona més important de la seva vida. També va pujar a La Porta, que va recollir el premi al millor equip femení al Futbol Club Barcelona, i quan recull aquest premi el president La Porta, i això s'ha de remarcar, agraeix a Javier Tebas la seva feina, agraeix a Nasser Al-Khelaifi també la seva feina, és a dir, als seus dos nous aliats, i parla dels objectius d'aquesta temporada.
Bueno, mira, la temporada pasada hacíamos una presión muy fuerte que nos salía bien, muy bien el fuera de juego. Esta temporada quizás ahí tenemos un poco más de dificultades, pero mira, los resultados cantan porque tenemos los mismos partidos que la temporada pasada y tenemos 11 puntos más. Y resulta además que estamos primeros en la clasificación y la verdad es que confiamos que Hansi Flick y los jugadores vuelvan a repetir lo que hicieron la temporada pasada y un poquitín más si es posible.
I deixa això caure, això el president La Porta, evidentment tothom pensant en aquestes semifinals contra l'Inter a Milà, que acaba el Barça eliminat de la Champions, i l'altre premi en Rafinha. L'escoltem perquè Rafinha, per Rafinha era molt important.
Injustament tractat Rafinha a la immensa majoria de premis individuals.
I aquí recull el premi millor jugador de la Lliga, no, s'ha de dir, Hansi Flick ni Rafinha no hi van ser a Dubai, Rafinha estava tornant de fet de Brasil amb la seva família, però Rafinha per fi agraeix que rep un premi i que valoren el que va ser la seva gran temporada.
Agradecer este club tan especial, que para mí no es solo un club, también lo siento que es una familia, que es el Fútbol Club Barcelona, y bueno, poder vestir esta camiseta y poder dar mi mejor en cada partido defendiendo estos colores es algo muy especial e inolvidable. Obviamente agradecer a mi familia, mi esposa, mi hijo, que también ellos son la fuerza que cuando no tengo pienso en ellos y bueno, puedo hacer más. Entonces ellos son mi gasolina, y me gustaría agradecerlos también porque ellos son los responsables principales por haber ganado este premio.
I també s'ha de remarcar que el PSG va ser el gran club que va recollir els premis. 7 premis PSG, millor jugador Dembélé, destaquem entre d'altres, el millor club masculí al PSG, el millor club femení al Futbol Club Barcelona, millor entrenador Luis Enrique i millor president estava allà, i La Porta va parlar amb ell molta estona, Nasser Al-Khelaifi.
Normal, el PSG campió d'Europa aquesta última temporada. Acabarem amb un apunt de tribunals. Víctor, que ha avançat al periòdico aquest matí que Joan Laporta haurà de tornar als tribunals aquesta vegada per declarar el dia 16, dilluns 16, com a imputat en un cas de presumpta estafa.
Sí, admet el jutjat d'instrucció número 22 de Barcelona, admet una querella d'una denunciant cap a Joan Laporta, el vicepresident Rafa Yuste, també exdirectius com Xavier Salai Martí i Joan Oliver, per un presumpte delicte d'estafa de 91.000 euros a una persona inversora, aquesta dona el 2016, una dona que inverteix a través de dues societats dels esmentats, una societat d'Espanya i una altra Hong Kong. Primer inverteix uns 50.000 euros en concepte de préstec dins un pla estratègic perquè el Reus pugés a segona divisió a través de la societat espanyola, i també va va posar 54.000 euros en accions a la societat de Hong Kong per crear a Xina una acadèmia de formació inspirada en la masia del Barça. Total, aquests dels 104.000 euros invertits, la persona només va recuperar, aquesta dona només va recuperar 12.500 euros i a l'agost de 2024, després de moltes reclamacions cap a ells, doncs va decidir presentar aquestes denúncies que ara s'admeten a tràmit i, com deies, el dia 16 de gener han de declarar els citats, Laporta, Juste, Oliver i Sala i Martín.
És una de les ramificacions del cas Reus. Ho seguirem a veure com evoluciona. Així està el Barça. Víctor, gràcies.
Gràcies.
De seguida anem amb l'Espanyol.
¿Necesitas asegurar tu coche, moto o furgoneta solo unos días? Muévete por Días es tu seguro. 100% online, con cobertura desde el primer día. Entra en muévetepordias.com y contrata.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu furgo, te compra tu moto,
te compra tu auto,
caravan.
¿Tienes una oferta? Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Tres i 21 minuts a la tarda. Anem ara amb la informació de l'Espanyol, amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
Hola, Joan Ballori, bona tarda.
Bona tarda, que has estat aquest matí a l'entrenament de portes obertes, eh?
Jo i 2.000 persones més, perquè hi havia un ambientarro espectacular que han omplert la ciutat esportiva sota la pluja, una hora de signatures, no s'ha quedat cap nen sense la seva foto o la seva signatura, i, en definitiva, tot bones notícies. Única absència, Piquel, que està jugant la Copa d'Àfrica amb el Congo. Hem vist feliçment a Javier Puado, que doncs porta 3 mesos de baixa, però està a punt per tornar almenys a la convocatòria. Un Puado que és el màxim golejador català de la temporada i serà doncs premiat avui per la Federació Catalana de Futbol amb una gala que es farà per la tarda a l'Estrella Damm. I Ramon Terrats, que també porta un parell de partits de baixa, però que està ok per estar a disposició d'un Manolo González, que avui, sens dubte, ha estat molt aclamat.
El més aclamat, diries?
Sí, sens dubte.
No és habitual, perquè normalment és algun futbolista.
Home, a veure, Pere Millas ha fet fotos i a Leandro Cabrera, a Tairis Donald li han dit et necessitàvem aquí i tots molt bé, però Manolo és l'autèntica estrella.
Molt bé. A nivell esportiu, per tant, això, tant Puado com Terrats a disposició del míster per dissabte.
A mi la història és que penso que recuperarà el mateix equip que va guanyar fa uns dies en aquell partit tan estupendo a Sant Mamés. És a dir, amb Dimitrovic a la porteria, Omar, Calero, Cabrera, Romero en defensa, amb Pol, Urco, bon partit d'Urco l'altre dia, Expósito,
defensivament sobretot,
amb Pere Milla i Dolan a les bandes i a dalt amb Roberto. Vamos, a mi em faria molta sorpresa veure un altre equip que no fos aquest.
Tema ambiental, tema de seguretat, avui hi havia reunió amb els Mossos d'Esquadra, no?
Sí, et vaig explicar el dia 18 que la reunió es faria avui dilluns dia 29 i efectivament així ha estat, i a Telemàtica l'Espanyol ha participat en aquesta reunió en la que també han participat policia local, protecció civil, el Barça, l'Espanyol i, evidentment, el coordinador, l'inspector Rondón dels Mossos d'Esquadra. Demà tindrem notícies al respecte, però, en definitiva, partit del risc, i l'Espanyol està, doncs, ha acabat la feina de col·locar les xarxes darrere de les dues porteries. Una obligació? No. Era recomanació dels Mossos? Sí, perquè cal recordar que l'Espanyol ha de fer el que sigui, perquè no li tanquin el camp, perquè està apercebut de tancament.
Des d'aquest punt de vista, també ha volgut posar el seu granet de sorra a la Federació de Penyes.
Sí, la Federació Catalana de Penyes, cap fred, no caure en la trampa, el nostre exporter, que diuen de l'Espanyol, no parlen de Joan Garcia. Hi ha molts factors externs que ens miren amb lupa i estan desitjant poder atacar-nos. Recordeu, estem apercebuts de tancament. Per favor, durant els 90 minuts del partit, tinguem un comportament que no hipotequi el que resta de temporada i animem sense parar els nostres jugadors.
Tenim al telèfon, podem saludar la presidenta de la Federació Catalana de Penyes de l'Espanyol, la Sílvia Rodríguez. Sílvia, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, encantats de saludar-te i de conèixer-te, perquè estrenes càrrec fa pocs dies, que ets la presidenta de la Federació Catalana de Penyes.
No? Sí, farà un mes i mig, aproximadament.
Molt bé. I què tal aquests primers dies, aquestes primeres setmanes?
Bueno, posant-nos en el dia, molta feina, i són dates aquestes també que si habitualment hi ha feina, esperem que després la cosa es calmi una mica, però, bueno, il·lusionada, ara m'hi puc dedicar, que m'he jubilat farà un parell de mesos, i per això ho he pogut fer.
Molt bé. I t'enfrontes a un derbi que ve calent, Sílvia. O sigui que,
Déu-n'hi-do.
No, et toca torejar un bitxo important només arribar, eh?
Bueno, aquí a la federació tampoc no tenim molt a dir realment, o sigui, això és una cosa que sobretot és l'afició de l'Espanyol, però sí, es presenta un derbi que ja per si ja són calentets, aquest sí. Està en punt d'embullició.
Vosaltres, però, en el comunicat, Sílvia, el més destacat és que demaneu a la gent, a l'afició de l'Espanyol, cap fred el dissabte.
Per suposat, pensem que el que és aquesta temporada està sent molt bona i sobretot a nivell dels partits de casa, amb la federació, bueno, l'afició amb l'equip hi ha una comunió molt important i hem de pensar que no és només és aquest partit, que evidentment és important dintre del calendari anual dels partits que hi han, però hem de pensar en el més enllà i que no ens poguessin tancar el camp per una cosa, per una malifeta que ens hi juguem molt aquesta temporada.
Clar, és que al final si hi ha incidents greus el dissabte, que esperem que no, al final el principal perjudicat seria l'Espanyol, Sílvia.
Per suposat, hem de pensar que una cosa és el que l'afició sent, tots estem molt emprenyats i tal com va anar la cosa, com es va fer, sobretot per part del Joan, evidentment, però que hem de pensar que l'Espanyol està per damunt de tot i que seria una pena que tota aquesta... aquests partits que estem fent a casa, que estem gaudint l'equip, com està treballant, com estan jugant, que altres anys era una qüestió de fe anar a veure l'Espanyol. Sí. Aquest any la veritat és que els partits són macos a veure. Es pot perdre amb el Barça, evidentment, però que l'equip lluiti, que doni la cara... i esperem que no, que el regal de Reis ens vingui anticipat el dia 3.
L'Espanyol, Sílvia, a instàncies dels Mossos i també de la lògica del moment, ha decidit col·locar unes xarxes darrere de les dues porteries. Tu que has copsat l'ambient de les penyes, sobretot també de les penyes de gent més jove, què en pensen de tot plegat?
A veure, jo crec que el club el que està fent és intentant protegir-se al màxim de qualsevol incident, i aquest de la xarxa és un mes que considero que està ben pensat, sobretot a la part de les porteries, que és on estaran els porters. Però estic segura que l'afició, els penyistes i en tots els aficionats de l'Espanyol pensaran amb l'equip, amb l'Espanyol, el primer de tot, i jo crec que hi haurà un comportament hostil a nivell de que es vegi l'afició, que pugui demostrar la seva disconformitat, però que igualment això no sigui motiu de poder donar peu a qualsevol tancament del camp.
Clar, el tema és ubicar bé on està la frontera, no, Sílvia? Perquè, evidentment, xiular tot el fort que vulguis es pot fer, és legítim. Jo no sé si llançar abans del partit pelutxos doncs pot ser una forma també de reivindicar, entre cometes, like. Clar, tot el que traspassi una mica això ja seria perillós, no?
Evidentment. A veure, amb els pelutxos, la veritat és que la federació no diu com s'ha de comportar l'afició ni els penyistes. Tots són adults, però que qui vulgui portar un peluix i tirar-ho, pues, bueno, no, almenys això sabem que no fa mal.
Doncs res, esperem que no passi res a nivell ambiental greu el proper dissabte i que veiem un gran partit, que la veritat és que, com tu deia, Sílvia, els dos equips arriben en gran moment.
Sí, jo crec que es veurà un bon partit i si algun any ha de ser, jo crec que aquest és el que tenim més a mà, com a igualtat amb els dos equips, i que estem amb la moral ara molt alta i tenim que aprofitar de tot això.
Sílvia Rodríguez, gràcies per atendre'ns i que vagi tot molt bé.
Igualment, vosaltres, i bon any, i que el 2026 almenys sigui esportivament parlant com el 2025.
Gràcies, Sílvia.
A vosaltres.
Bona tarda.
Una abraçada.
Una altra per tu. 3 i 28. Tenim també al Javier de Aro des de Tiempo de Español. Javi, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, semana bonita, semana entretenida, semana de derbi, ¿eh? Que llega intenso en lo deportivo y en lo ambiental, ¿eh?
Ya, pero es de los partidos que a mí, no me gusta.
¿Por qué no?
No lo sé. Tengo... Yo si lo pudiera quitar del calendario, lo quitaba del calendario.
Mucho que perder y poco que ganar, sí señor, estoy de acuerdo.
Exacto, sí. Pero es verdad que estamos en el mejor momento desde hace muchos, muchos, muchos años. Yo que no lo recuerdo yo estar tan bien como
cinco,
ahora.
Cinco victorias seguidas en la Liga, habrá que tirar para atrás para...
No, desde la época de Brindisi, me parece.
En Durantanou, Brindisi.
Brindisi. Sí. Y eso no nos metió en Europa al final, porque... desgraciadamente, como no empezamos del todo bien, creo que fue por el Avedash contra la Real Sociedad, pero luego la verdad se metieron ellos. Pero bueno, que fue un final de temporada muy bueno. Ojalá consigamos la sexta victoria el sábado. Sería increíble.
¿Qué pasará con Joan?
Pues...
¿Cómo le llamas tú al portero?
Prometeo.
¿Por?
Bueno, es una historia. Ya es un poco largo lo de la historia de Prometeo. Ya, ya la contaré, ya la contaré.
¿Puedes hacer un pequeño resumen, un pequeño titular?
No. Es que ahora no. La contaré más adelante. Vale, lo de Prometeo. Prometeo.
Bueno.
Es un mote para, bueno, un poco de una persona que vendió, bueno, ciertas cosas y todo esto.
Ya.
Bueno. Pero es un tema mítico, es un tema muy mítico, pero ya lo contaré.
Okay. ¿Qué crees que puede pasar a nivel ambiental el sábado? ¿Crees que la gente, como ha pedido la Federación de Peñas, puede tener la cabeza fría o crees que se puede desmadrar el
sábado? A ver, es muy difícil tener la cabeza fría, muy difícil. Por muchos de los que vayamos a ir allí, de los 30 y pico mil que vayamos, mientras haya 5 o 10 que no tengan la cabeza fría, pues pueden arruinar un poco todo lo demás. Esto está claro, es que no podemos meternos en la cabeza de muchísima gente y por lo tanto el tema de las redes a mí me parece bien porque a ver, no me gusta, pero me parece bien porque es que si no se puede liar. Si tiran peluches o lo que sea, te lo paran una vez, pero la segunda vez ya te suspenden el partido y el siguiente partido es el Girona. Estamos amenazados, estamos advertidos. Es complicado lo del sábado, muy complicado. Me gustaría que no pasara nada, que ganáramos y que jiji jajaja y oh, mira, adiós muy buenas. Pero es difícil gestionar a veces las emociones.
Sí, y es difícil encontrar, ahora lo comentábamos con Silvia, encontrar la frontera, el límite, ¿no?
Exacto.
Por eso yo creo que pitar se puede pitar. Yo creo que insultar, si se pudiera evitar, pues estaría bien, porque...
Si insultar a mí no me gusta. A mí me encantaría un tifo, como se habló en su momento, un tifo enorme allí en la zona de la grada de animación, con una foto de Prometeo besándose el escudo del Español. Oh.
Sería y tirar cosas, eso. Evidentemente, no. No,
¿eh?
No. Que tirar cosas, evidentemente, no.
No, ni mucho menos. Bueno, en campo del Betis, en el descanso del último partido, antes de Navidad, se tiran peluches... Se recogen para donar a hospitales, a gente necesitada, a los niños. Pues oye, lo podríamos hacer también. Sí. No es una mala idea.
Bueno, veremos qué pasa. Veremos qué pasa.
Lo dicho, si lo haces una vez, se para el partido, a la segunda se suspende.
Claro.
Y a repetir el equipo de San Mamés, ¿no? Mismo equipo.
Sí, yo creo que sí. Pienso que Puado va a estar ya en la lista. No sé lo que le ha pasado a Espósito, que se ha metido un poquito antes, pero que yo sepa no es nada.
Nada.
Pero si no, en principio, yo creo que van a jugar los mismos que en Bilbao.
Que hicieron un gran partido, Javi. Equipo
tremendo, muy intenso.
Y sí. Yo creo que es muy destacable también el tema de la confianza, porque es un partido que empiezas perdiendo y que vio en todo momento bien el equipo con la mentalidad de querer remontarlo y convencido de que lo iban a hacer.
Ya, pero tú ese partido lo empiezas perdiendo por culpa tuya, ¿eh? Porque cometes 2 o 3 errores absurdos en salida de balón, dos de Dolan, por ejemplo, Cabrera ahí se equivoca en una jugada también, pero el equipo yo lo veía superior al Athletic Club de Bilbao. Yo tenía claro que ese partido, a pesar de empezar perdiendo, bueno, que fue en el minuto 40, en el 30 y pico de la primera parte, creo que fue el 37 y empatamos nosotros en el 43-44. Sí. Yo no sé, me dio la sensación de que era un partido que éramos superiores, que los partidos que estamos jugando somos superiores al rival.
Sí. Oye,
ojalá también lo pudiéramos ser el sábado ante el Madrid, ante el Barcelona. Pero es verdad que yo noto que es un equipo superior al resto de equipos de los que estamos jugando.
Que estamos hablando mucho de Joan García por razones obvias, pero Dimitrovic, ojo, el rendimiento que está dando.
No, llevaba 3 partidos. Bueno, en los últimos 5 partidos ha encajado 2 goles.
Sí. Ahora, y el otro día para hacer un par de paradas de...
No, brutales. Pero por eso lo que os comentaba, que las paradas de Dimitrovic vienen por errores en 2 salidas de balón de Dolan y en un error de Cabrera al despejarme un flojito.
Sí.
Pero que el portero está increíble, está con una seguridad brutal.
Sí.
Y por lo tanto, oye, si el equipo defensivamente sigue como está... y responde todos, porque bueno, el primer defensa es Roberto. Roberto está pegando unos palizones.
Madre mía,
de padre muy señor mío.
Lo que corrió,
claro, que igual que Dolan, igual que Peremilla, es decir, es que no puedes decirle este ha sido el mejor o este el peor. No. Hay jugadores que están en mejor o peor nivel en un momento determinado del partido, pero yo a este equipo lo veo superior a casi todos los rivales.
Okay. Javi, gracias. A disfrutar de la semana si puedes.
Si puedo. Venga, igualmente.
Un abrazo
y buen año.
Gracias, igualmente. Vamos hablando, Javi. Chao. Quique, ¿alguna cosa més?
Res més, que cada vegada té més pinta que García Verdura serà l'àrbitre
català
del derbi, com vam dir fa uns dies. A veure què tal surt l'experiència.
Quique, gràcies.
Bona tarda.
Abans del debat, l'última hora del Real Madrid també, que torna també avui a la feina. Tenim el Melchor Ruiz. Hola, Mel, buenas.
Hola, buenas tardes y feliz Navidad a todos.
Igualmente, Melchor. A las 4 de la tarde entrena el Madrid hoy, ¿no?
Sí, después de 8 días de vacaciones, el Real Madrid vuelve al trabajo, como dices, a las 4 de la tarde. Xabi Alonso, con sus pupilos, empezará a preparar el primero de los 7 u 8 partidos que va a tener el Real Madrid en enero. Todo eso va a depender de si se mete o no en la final de la Supercopa. Pero el primer partido, como te digo, es el domingo, Bernabéu, para recibir al Real Betis Balompié a las 4:15 de la tarde. Un partido que, en principio, Xabi Alonso va a tener 5 bajas seguras, la de los lesionados Carvajal, Trent Alexander-Arnold y Militao, Brahim, que está en la Copa África, y Endrick, que como todo el mundo sabe, se ha ido cedido al Olympique de Lyon hasta final de temporada. Podría recuperar, por contra, hasta 5 jugadores respecto a la última convocatoria: Carreras, después de cumplir partido de sanción, Valverde, que tenía molestias, Camavinga y los lesionados Ferland Mendy y David Alaba, que siguen evolucionando de forma positiva.
Muy bien. Viene un mes de enero con muchos partidos, ¿eh? Para el Madrid, para el Barça también, para los equipos que están en competición europea también. Un mes de enero muy cargado, Mel.
Y que puede decidir muchas cosas. Un mes intenso, con muchas cosas en juego, tanto para el equipo, en este caso para el Real Madrid, como para Xabi Alonso a nivel personal. Como dices, 4 competiciones: Liga, Supercopa de España, la Copa del Rey y, por supuesto, los partidos de Champions. Y un objetivo claro en el Real Madrid: empezar enero una dinámica absolutamente diferente a la que se terminó el 2025, que aunque fue una victoria 2-0 ante el Sevilla, no fue la imagen deseada en el Bernabéu.
¿Estos días de parón habrán servido para calmar las aguas o qué? Bueno, lo veremos un poco mañana a ver cómo está el ambiente, que mañana es entrenamiento de puertas abiertas, ¿no?
Sí, bueno, de cara a la afición, ¿no? Además, es de puertas abiertas, tú sabes perfectamente que es mucho para los niños, para disfrutar, para ver a sus ídolos, o sea, nada que ver en Alfredo Di Stéfano, donde se realiza el entrenamiento a puertas abiertas, a lo que va a ser el Estadio Santiago Bernabéu cuando reciban el próximo domingo al Real Betis Balompié, porque la exigencia es máxima, porque el equipo hasta ahora no ha dado ese nivel de lo esperado. Así que lo que esperan es que sea totalmente diferente, que estos 8 días de vacaciones hayan servido para que hayan cambiado el chip, para que hayan recargado pilas y que a partir de enero, donde, como insisto, se juega mucho el Real Madrid, tanto el equipo como Xabi Alonso, pues puedan sacar adelante como esperan todos los aficionados, ¿no?
Bueno, pues vamos viendo cómo va la película, lo vamos contando. Mel, un abrazo, gracias, ¿eh?
Como sé que en Barcelona hay muchos seguidores del Real Madrid, diré que no se preocupen, que no va a haber fichajes en el mercado de invierno.
¿Sí?
Y que sí se va a estar muy pendiente de las últimas declaraciones del caso Negreira para cumplimentar ese informe FIFA que va a llevar el Real Madrid.
Perfecto, pues estamos pendientes también de eso. Gracias, Mel.
Un abrazo, buenas tardes.
Aquestes festes l'emoció també s'embolica. Regala entrades pel Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP 2026 i aconsegueix un 20% de descompte a Pelús i Tribuna G. Només fins al 5 de gener a circuitcat.com. Vinga, obrim el debat a Esports Cope amb el Josep Maria Minguella, un habitual dels dilluns. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda i bones festes per tots vosaltres.
Bones festes, Minguella. I avui gràcies. Ens acompanya, ens fa molta il·lusió, un periodista de raça de tota la vida al diari Esport, el Joan Maria Batlle. Batlle, hola.
Hombre.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda.
Bones Joan, festes,
i una
abraçada
al Wolf o no? Espera,
has migrat al Wolf o no? Res, home, res. Tu saps que això és més difícil que el futbol. Molt més difícil.
Mati, et vaig dir canvia de pals, que milloraràs el swing, tot això. No,
això, ah, això del golf, vosaltres ho sabeu que és criminal, eh? Pots jugar cada dia, que estàs jugant bé i de sobte un dia no saps per què, no dones una, eh? És, bueno, és terrible, eh?
Els cracs també els hi passa, eh?
Sí, sí, sí.
Exactament, exactament. Sí, sí. No, no nos aixiquemos, Minguella.
Molt bé. Com van les festes? Van bé, Minguella?
Bé, sí. Home, estan bé, estem aquí. Bueno, estan bé si no surts de casa, perquè si surts de casa...
No es pot sortir perquè plou.
Però per això et dic, si surts de casa et pot passar qualsevol cosa, desaparèixer... bueno, jo et dic una cosa. Han sigut les més tranquil·les dels últims anys. Pràcticament m'he quedat a casa i amb la tele i la ràdio he seguit tota l'actualitat, però sense córrer riscos, perquè, escolta, sí, sí, et cau un arbre al cap, eh? Sí, segons no, per on vas.
Tanto. I sou de Jalamol, Batlle? Menges molt o et controles?
Bueno, cada vegada menys. És el mateix que el beure, no? Vull dir, jo crec que ja tenim una edat i ens hem d'anar cuidant, és evident. Però sí que és veritat que aquestes dates jo sempre dic que és el mes del colesterol, no? Comences el dia 3 o el dia 4 amb el primer sopar d'amics i no acabes fins al dia 7 del gener, que encara hi ha un ressegat que diu, cony, no ens hem vist, perquè no quedem a sopar un altre cop. No?
Sí, sí.
Per tant, bueno, intentar disfrutar al màxim, que això és el que s'ha de fer. És veritat que aquest any el temps nou no ha acompanyat, però bueno, també ha de ploure, tu, i també ha de fer fred, i estem en les dates que el temps és així. No? Per tant, res, felicitat, salut, sobretot, i
sí, estar
amb la família.
Ben dit, ben dit.
Home, sí,
ben dit.
Exacte.
Escolta, i això comença fort, eh? Minguella, ja el dissabte derbi, eh?
Bueno, home, és que de la manera que estan muntant els campionats i els campionats del món i tants partits, ja n'hi haurà partits d'aquells de perdre el temps. Vull dir, s'amuntonen uns sobre els altres. I els equips cada vegada tenen més problemes per fer grups importants per poder lluitar. Vull dir, fixa't que no hi ha cap equip a cap divisió, potser a Alemanya, el Bayern, que destaqui ell sol i tal. Els altres, però el Liverpool perd, el City li costa guanyar el Nottingham, a Itàlia la Roma no sé què, l'altre no sé quantos, Espanya... Per què? Perquè cada vegada està tot molt més comprimit i cada vegada és molt més difícil ser el primer en qualsevol competició.
Sí, sí. Batlle, aquest derbi és apassionant des del punt de vista esportiu, perquè ara ho comentàvem, fa molts anys que Barça i Espanyol no arribaven al derbi tan ben situats a la classificació. És un derbi també des del punt de vista ambiental que arriba calent pel tema Joan Garcia. És un derbi apassionant, eh, Batlle?
Sí, home, a veure, des del punt de vista esportiu, almenys aquesta vegada hi ha una certa incertesa, no? En el resultat, els últims anys ja em sembla que l'Espanyol no ha aconseguit guanyar mai el Barça a Cornellà, em sembla, eh?
Sí, és així.
No? Sí. Llavors, ja són 10-12 anys, i clar, això indica, doncs, que, com deia el Minguella, els equips bons cada vegada són més bons. Hi ha molta... El repartiment de drets de televisió, el màrqueting, el turisme, tot això fa que els equips grans siguin més grans i els equips petits, doncs, prou facin amb sobreviure, i l'Espanyol s'ha trobat amb aquesta tessitura. Afortunadament, aquest any sembla que ha donat amb la tecla, està fent una temporada extraordinària, però molt per
sobre
el perill més optimista que pogués pensar, i la veritat és que sí, pot haver una mica més d'igualtat en el camp. El factor camp també igual una mica les coses. Bé, jo crec que podem veure un gran partit. Des de l'Ego el resultat és més incert que mai.
Sí, la sensació, Minguella, és que aquesta vegada sí hi ha partit, no? Perquè és veritat que el Barça a la Lliga està molt bé, porta 8 victòries seguides, però és que l'Espanyol en porta 5, eh?
Cada vegada aquí a Catalunya hi haurà més igualtat, o aquí a Barcelona, entre el Barça i l'Espanyol.
Ah.
I el Barça... Sí. Fa el màxim que té de fer. L'Espanyol ha entrat un grup professional d'això, té una bona estructura tècnica, com està demostrant els resultats, i cada vegada tornarem a dels anys 50, en què un Barça-Espanyol, un Espanyol-Barça, era realment un partit que podia passar qualsevol cosa com passava, que guanyava un o guanyava l'altre, o tot així. No el dels últims anys, que la diferència entre
el Barça i l'Espanyol va ser massa considerable.
Home, doncs estaria bé, no, Batlle, si la cosa s'iguala una mica, perquè portem uns anys de molta desigualtat, és veritat.
Sí. Jo no sóc tan optimista, tan optimista com el Minguella. Jo crec que el futbol va cada vegada més cap a afavorir els equips de l'elit, la Superliga, que amb la que s'ha pagat una bona bufetada, el Florentino anava en aquest sentit, però això no vol dir que s'acabi doncs aquesta aspiració. És evident que el futbol són diners, i els diners els generen 20 equips a Europa i 3 a Espanya, i el tercer sempre és tercer. O sigui, el tercer, que és l'Atlètic de Madrid, que mira que aboca diners i diners i diners i diners, que és l'entrenador més ben pagat del món, i una sèrie de coses, és tercer. No aconsegueix.
Escolta, i si canviessin l'entrenador? I si canviessin l'entrenador a l'Atlètic de Madrid? Jo no tinc res contra el Simeone, però si posen tants diners...
Deuen estar contentíssims amb ell, però és evident, Josep Maria, que hi aboca diners, quantitats ingents.
No, perquè...
perquè el Barça i el Madrid.
Sí, home, sí, és una... però l'Atlètic és un equip diferent. L'Atlètic és el tercer d'això, i ells juguen la seva vida i tot això, però fixa't que no guanyen quasi mai res i el camp sempre està ple. I tenen 150.000 socis. Tenen 150.000 socis.
Josep Maria, això també va d'il·lusió. Renoven cada any la il·lusió, encara que els hi costi molts diners. Però, bueno, el cas de l'Espanyol, acaba de dir una cosa a Josep Maria que ha dit, cony, té raó. Vull dir, el Barça és veritat que ha arribat ja tan amunt, que, cony, millorar costa molt.
Clar,
ja
molt difícil.
En canvi, l'Espanyol està tan avall, que el marge de millora és molt més ampli, molt, sí, i notable, no? I si es fan les coses bé, no com s'han fet els últims anys amb l'anterior propietat, probablement aquest sigui el motiu d'esperança per l'Espanyol.
Clar, exactament.
Tant de bo, escolta, sí, 30.000 socis, jo no ho recordava.
Clar.
Us preocupa el tema ambiental, Minguella, de cara a dissabte, el que pugui passar amb el retorn de Joan García?
Bueno, és difícil controlar, però jo crec que la gent de l'Espanyol posarà tot el que sigui perquè no hi hagi incidents, i els del Barça tenen de col·laborar. Això és una competició deportiva. Aquí no es tracta de guanyar medalles contra ningú, sinó de passar-s'ho bé, i el que guanyi o faci més gols endavant, ja està. El sentit comú és sempre el millor dels que pots escollir.
Batlle, què preveus?
El millor sentit és el sentit comú, però desgraciadament és el menys comú dels sentits, no? Estic d'acord amb el Minguella. Vull dir, el normal és que l'afició de l'Espanyol, si està dolguda, doncs xiuli en el Joan García, les tres primeres pilotes que toqui, i a partir d'aquí s'acabi tot. Això dic que ja seria l'ideal, el desitjable, que no hi hagués insults, ni molt menys agressions, ni llançaments d'objectes.
Partit interessant. Partit interessant, i espero que sense allaus ni avalanxes, eh?
Perquè abans quan... L'Espanyol crec que s'ha conscienciat molt bé, ha posat aquestes reds darrere de les porteries,
sí,
i després s'està fent una molt bona feina a nivell de mitjans, intentant doncs, dir a la gent que compta. Jo crec que ha arribat, i sobretot hi ha una cosa que ajuda molt, que és el bon moment de l'equip, de l'Espanyol. O sigui, si s'hagués anat Joan García i l'Espanyol estigués en descens, li fotrien la culpa
a la
marca del Tupé. En canvi, ara tenen un porteràs que no els ha costat un duro, i tenen...
No, i a més, Valle, que amb els diners que ha deixat Joan García ha pogut retenir a molts futbolistes molt importants i fer algun fitxatge interessant també, no? Que això...
Bueno, Roberto Yurko, fitxats en propietat, per exemple.
Sí,
sí, sí, no, està claríssim. L'altre dia vaig escriure un article en l'Esport que deia Joan García contento el Barça i contento l'Espanyol, i és que és la veritat. Sí. El Barça s'ha emportat per un preu mòdic, tal com està avui en dia el negoci del futbol, que Joan García no té la culpa de que l'Espanyol li pagués malament i la clàusula fos de 25 milions. Cap culpa. És més, l'Espanyol necessitava fer aquest traspàs. Sí. Feia 4 mesos que estàvem en venda, podríem dir. L'únic que és, bueno, se'n va anar al Barça, que és el que no volien. Per l'altra banda, la marxa de Joan García ha anat bé a l'Espanyol. Sí, esportivament, eh?
Molt bé, senyors, ho deixarem aquí. Us agraeixo molt, ha estat un plaer tenir-vos els dos. Minguella, Batlle, una abraçada forta i bon any, eh?
I no treixeu els paraigues, eh?
Una abraçada molt forta i a veure si ens veiem més.
igualment millora, vés pagant-li de, amb swing.
Adéu-siau, que vagi bé.
Adéu.
Seguim, seguim.
Tiempo de juego, el número 1 de l'esport.
Comença el 2026 i arriba el Gran Derbi, la il·lusió europea de l'Espanyol davant el primer, davant el Barça. I ho viurem amb la passió del programa líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri, escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de juego, aquest dissabte. El Nova Més, Espanyol Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Quica Iglesias, Josep Maria Minguella, Tomàs Guas.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego, Paco González, Manolo Lama i el millor equip de la ràdio esportiva.
Aquestes festes, l'emoció també s'embolica. Regala entrades pel Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP 2026 i aconsegueix un 20% de descompte en Pelús i Tribuna G. Només fins al 5 de gener a circuitcat.com.
Minuts i arribem a les 4 de la tarda. Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Una cosa més de futbol, que ha tornat a la feina a l'Espanyol. També ho faran aquesta tarda el Barça i el Real Madrid. I Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
També treballa allà al Girona.
I amb un mes de gener clau, començant per la visita al camp del Mallorca d'aquest diumenge a 6:45. Aquest matí ha tornat a la feina l'equip de Mitchell després d'una setmana de descans, pendents dels lesionats, Estuani Blat i Abel Ruiz, els tres ja encara en la recta final de la seva recuperació, i qui té més números per tornar a llista contra el Mallorca és el porter d'Ucraïna, després de superar un esguinç del turmell esquerre amb la seva selecció. Més prudència amb els casos d'Estuani i Abel Ruiz. El capità del Girona ja ha complert les 4 setmanes de baixa de la seva lesió al sòlid de la cama esquerra i l'objectiu és recuperar-lo de cara a l'últim partit de la primera volta contra l'Osasuna. Pel que fa a Abel Ruiz, el seu cas és més delicat, més difícil i no es vol tornar a repetir els errors del passat després de l'última recaiguda i tocarà esperar. Això avui, perquè el divendres serà l'entrenament de portes obertes amb l'afició a partir de les 11 del matí i pendents de l'Ivakovic, que s'incorpora el divendres amb permís del club, i d'Unahi. El migcampista juga avui l'últim partit de la fase de grups contra Zàmbia a les 8 del vespre. El Marroc encara no està classificat pels vuitens i ho estaria amb un empat a la següent ronda de la Copa d'Àfrica.
8 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Ara sí, fins aquí al futbol. De seguida parlem del Barça de bàsquet, que va com un tiro.
Antes de dormir, lo que pasa en el deporte. Con Juanma Castaño no se te escapa nada.
Ha pitado el árbitro el final y se ha quedado sentado como 2-3 segundos en el banquillo Xavi Alonso, como sin reaccionar.
Yo sinceramente creo que él ahora mismo, yo creo que está superado, pero porque ve que todo lo que él quiere aplicar no le sale.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Parlem ara de bàsquet, Esports Cope, del Barça de bàsquet, del Barça de Xavi Pascual, que continua sumant victòries. Ahir la sisena consecutiva a la Lliga CB, a la pista del Bilbao, on no havia guanyat ningú aquesta temporada. Ho comentem amb el company Lluís Buixeras, des de La Vanguardia. Lluís, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda a tothom.
Bona tarda, Lluís. No sé fins a quin punt és sorprenent aquest rendiment espectacular del Barça de Xavi Pascual, perquè no recordo últimament un cas d'un equip al que l'entrenador li hagi canviat la cara en tan poc temps, no?
Sí, sí, jo tampoc. O sigui, et contestaria sí i no. O sigui, sí, és sorprenent per la rapidesa i com està anant tot, i tot molt de cara, excepte els dos partits d'Istanbul, que també són una mica estranys, diguem, i no, perquè jo crec que quan va arribar Pascual tothom tenia clar que el Barça canviaria la manera de jugar i que seria més competitiu i que afloraria més el talent dels jugadors, i és el que està passant. El que passa que guanyis tant i que estiguis jugant tan bé, i els ajustos que ha fet en defensa i a nivell tàctic hagin funcionat tan ràpid és sorprenent fins a un bon punt, sí.
Tu, en què trobes l'equip més canviat? Creus que és un tema més d'actitud dels jugadors o veus que tàcticament l'equip ha canviat o que Xavi Pascual tàcticament ha tocat moltes coses?
Crec que, sí, no és que hagi tocat moltes coses, però ha tocat coses importants, poques. Llavors jo crec que és una barreja dels dos. Jo crec que l'actitud dels jugadors als últims partits de, amb el Joan Peñarroya deixava una mica que desitjar, i sobretot el partit de Girona, que és quan va acabar l'era Peñarroya, va ser una mica alarmant, diguem, perquè hi havia actituds poc professionals, i jo crec que ara estan tots molt implicats, que també és mèrit de l'entrenador, que és una de les metes que s'havia marcat quan va arribar, que era implicar tothom, que necessitava tothom. I després és evident que si tu treus el partit del Baskonia, que amb totes aquelles pròrrogues altera una mica els números en defensa han baixat sideralment. Llavors, aquests ajustos tàctics es noten molt perquè són en punts importants. Mm.
Ell ja ho va dir quan va arribar, el que passa que aquestes rodes de premsa primera sempre penses, igual són paraules i no fets, però ell ja va dir només arribar que no arribava pensant en la temporada que ve, sinó que estava pensant en aquesta temporada, i és veritat, els fets li donen la raó.
Sí, sí, i a més va demanar, ell considerava que la plantilla era molt curta i que necessitava algun ajust i no el vam poder donar. Veurem si li donen abans de la Copa, que està oberta la possibilitat de que hi hagi algun reforç, però ell volia a curt plaç i després ja implicar-se al projecte de l'any que ve, però ell volia aquest any ja fer-los competir, que és el que està aconseguint, i veurem on arriba. Jo crec que la gent no s'ha d'enganyar, tampoc. O sigui, el Barça té pitjor plantilla que el Madrid, té pitjor plantilla que el millor 5 o 6 equips de l'Euroliga. O sigui, que si no guanya res, tampoc serà un drama, sinó, però que ja està competint, que és el que se l'ha d'exigir al Barça, que portava 2 anys i mig que realment no estava competint.
Sí, sí. Amb això volia acabar, Luis, una mica amb les expectatives, que és evident que, veient com està jugant l'equip últimament, les expectatives et canvien una mica, perquè és veritat que tots estàvem una mica resignats a aquesta temporada i el panorama ha canviat. L'equip està a nivell de classificació ja molt ben situat ara a la Lliga CB també, a l'Eurolliga. Si juguen a aquest nivell a la Copa, poden aspirar a tot, a guanyar-la, per què no? És a dir, que les expectatives també canvien.
Sí, home, veient el Barça a l'últim mes i mig, jo crec que demanar-li a la gent que no pensi en guanyar alguna cosa és difícil. Sí. Jo només dic que s'ha de ser una mica resta. Ara, està clar que jugant així a la Copa et pot donar, jo crec que l'Euroliga és una mica massa llarga, i a l'ACB veurem. Jo crec que hi ha un punt molt important, que és diumenge que ve, que és el Madrid-Barça, que hi ha la Liga Endesa, perquè portes no sé quants són, 10 o
moltíssims
clàssics seguits perdent, i a Espanya et jugaràs la Copa i la Lliga, segurament, el València està molt bé, però segurament el Madrid. Llavors és de demostrar-te tu mateix que pots amb aquest equip. Llavors jo crec que és un punt important guanyar un d'aquests clàssics, que no és decisiu, però per veure que realment llavors sí que podràs dir, ojo, que podrem competir a guanyar la Lliga i la Copa, però jo crec que primer has de guanyar el Madrid.
Molt bé, veurem. Luis Buxeras, des de La Vanguardia, un plaer com sempre, gràcies, eh?
Un plaer.
Adéu, que vagi bé. I acabarem amb un apunt de tenis, Edu, que ahir vam estar pendents d'aquest experiment de la batalla dels sexes entre Kyrgios i Sabalenka, al final més show que una altra cosa.
Un show, sí, un espectacle fora del calendari, un partit entre amics sense gaire història a Dubai, entre un Kyrgios pràcticament retirat, el número 671 de l'ATP i la número 1 del món, Arina Sabalenka. No és cap novetat que un home i una dona juguin un partit de tenis. Aquí el que més destaca són les normes especials, com reduir la pista de la número 1 del món a un 9% o limitar els serveis a un intent per punt. La victòria va ser per Kyrgios en 2 sets, per un doble 6-3. El format genera aquí un debat sobre les diferències en el circuit masculí femení que ja va posar sobre la taula Garbiñe Muguruza fa 15 dies al partidazo.
Yo creo que incluso un junior me gana, estando en mi número uno. Yo mira que he tenido sparrings, montón. Y los sparrings, cada vez que tenía que jugar un set de entrenamiento, yo súper enfadada porque decía, ¿cómo puede ser que no le gane un set? Y no era una persona que se dedica profesionalmente, o sea, es más de sparring, de trabajo, y es mucha diferencia. Al final, fíjate que no es solo la potencia, pero físicamente son muchas cosas. He de decir, y tengo 2 hermanos, y yo siempre les voy a ganar, y nunca ha pasado.
Això deia Garbiñe fa 15 dies a Cope, amb Juanma Castaño. Kyrgios ara confia en poder estar a l'Open d'Austràlia després de 2 anys pràcticament en blanc per les lesions.
Entrem ara al darrer minut d'Esportscope. Edu, d'última hora, alguna cosa?
La FIFA, sí, que ha fet oficial que la pròxima gala dels Premis de Best serà a Dubai. Aquest any va ser a Doha, amb Dembélé i Aitana com a protagonistes. El Valladolid ha presentat a TVNet com a nou entrenador. Osasuna presenta aquesta tarda el seu últim reforç, el defensa Javi Galán. I el Flamengo ha anunciat la renovació del seu tècnic Felipe Luis fins al 2027.
Gràcies, Edu. Gràcies. Arribarem a les 4 actualitzant les enquestes a Esportscope, com sempre veia al Twitter, en clau Barça. Ha de fitxar un central al Barça al mercat d'hivern? Creieu que sí, un central de futur al 57%, que una solució d'emergència al 13%, que no cal fitxar al 30%. En clau espanyol, la Federació de Penyes ha demanat cap fred. Serà capaç de mantenir-lo Cornellà al Prat? Creieu que sí al 40%, que no al 60%. I en clau Girona, Echeverri no va voler venir a l'estiu. Li obriu ara les portes? Esteu votant que sí al 42%, que no al 58%. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot. Que vagi bé, les 4. We'll be right back.